Ràdio Estel.
Sonen les campanes, voltegen el seu campanar, el nostre campanar. El programa de ràdio del Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, que s'emet gràcies a la gentilesa d'aquesta emissora. Benvinguts, doncs, amics i amigues oïdors, a El Campanar, en la seva edició dedicada al diumenge 5è de Pasqua. Els saludem, com sempre, en Santi Grimau a la part tècnica i Montse Sabater, un servidor tirat per Tran al micròfon. Quin paper juga l'amor en la vida del cristià? Estem molt acostumats a sentir insistentment en tota predicació de l'Església que ens hem d'estimar els uns als altres. És natural, perquè és el primer manament del Senyor, el més important, el que ho resumeix tot. I l'Evangeli d'aquesta missa dominical, d'aquest diumenge, ens ho recorda un cop més.
Quan Judas va ser fora, Jesús digué:
ara el Fill de l'home és glorificat i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, també Déu mateix el glorificarà i el glorificarà ben aviat. Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres.
És impossible parlar més clar, oi? Jesús ens dona una raó estimulant i comprometedora alhora. Però millor que donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater, la qual té ja al seu costat a mossèn Joan Magí, per tal de parlar d'això que abans només apuntàvem.
El dia 28 d'abril arribem al 5è diumenge de Pasqua. Mossèn Joan Magí, com ens ajuden les lectures d'avui a créixer en l'experiència joiosa de comunió?
Ens ajuden a captar més i més la presència de Jesús ressuscitat entre nosaltres.
Sabem que la porta de la fe està sempre oberta per a nosaltres. Sabem que ens hi encamina la proclamació de la paraula de Déu. Sabem com actua la gràcia que transforma.
Déu escampa la bona nova en la vivència de la nostra comunió. El Papa Benet XVI ens diu: la relació entre Crist, paraula del Pare, i l'Església no pot ser compresa com si fos només un esdeveniment passat, sinó que és una relació vital, en la qual cada fidel està cridat a entrar-hi personalment. En efecte, parlem de la presència de la paraula de Déu entre nosaltres avui. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Com ho afirma el Papa Joan Pau II, la contemporaneïtat de Crist pel que fa a l'home de cada època es realitza en el cos viu de l'Església. Per això Déu va prometre als seus deixebles l'Esperit Sant que els recordaria i els faria comprendre els seus manaments. I, al mateix temps, seria el principi frontal d'una vida nova per al món. La Constitució dogmàtica Dei Verbum expressa aquest misteri en els termes bíblics d'un diàleg nupcial. Déu, que en altre temps havia parlat, enraona contínuament amb l'esposa del seu estimat fill, i l'Esperit Sant, pel qual la veu viva de l'Evangeli ressona en l'Església i per ella en el món, condueix els creients a tota veritat i fa habitar en ells amb abundància la paraula de Crist.
Com ens mostra aquesta realitat la primera lectura?
En el llibre dels Fets dels Apòstols veiem Pau i Bernabé organitzant i confortant en la pregària els seguidors de l'Evangeli. Contemplem l'alegria de compartir amb la comunitat que els havia enviat la porta de la fe oberta per Déu, amb tota la nova força expansiva que mou la paraula en els nous membres de l'Església.
I la segona lectura?
L'autor del llibre de l'Apocalipsi veu la força de l'Evangeli, la força que està construint el cel nou i la terra nova. Veu l'Església, esposa del Crist. Ens veu a tots com a santuari de Déu, on compartim la comunió divina que eixuga les llàgrimes, que foragita la mort, el dol, els crits i les penes. Veu la comunió que no cansa, perquè sempre és nova.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
En el text de l'Evangeli de Joan, escoltem Jesús, la veu del Pare. Veiem la manifestació visible de la presència de Déu en tot el que ha dit i ha fet Jesús i en tot el que segueix dient i fent en la nostra comunió amb ell, que ens identifica com a deixebles seus. La realitat és aquesta. Déu segueix manifestant-se en Jesucrist quan la nostra comunió s'hi identifica.
El passat dilluns, 22 d'abril, va tenir lloc al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet la jornada interdiocesana de preveres i diaques de les diòcesis amb seu a Catalunya. Hi participaren uns 600 preveres, junt amb tots els bisbes, en actiu i emèrits, de les esmentades diòcesis. La ponència de la jornada va anar a càrrec del cardenal arquebisbe de Viena, Monsenyor Christoph Schönborn. La nostra companya, Anna Robert, li va fer aquesta entrevista.
Señor cardenal, usted participó en la redacción del actual catecismo de la Iglesia Católica, uno de los frutos del Concilio Vaticano II. ¿Cómo surgió la necesidad de redactarlo?
Pues fue en el año 85, al sínodo, 20 años después del concilio, que muchos obispos hablaron de la necesidad de dar un riasunto del enseñamiento del concilio. Y uno de esos participantes del sínodo ha propuesto un catecismo del Vaticano II. Y la idea fue acogida con mucho entusiasmo. El Papa Juan Pablo II lo acogió y ha dado encargo al cardenal Ratzinger de correr este trabajo, y cardenal Ratzinger me llamó a ser el secretario de redacción de esta obra, y fueron 5 años en mi vida muy muy importantes, muy ricas de redacción, de trabajo con un comitato de redacción y con tantos contributos, y finalmente en 5 años ya, la Iglesia ha tenido en mano esta obra que pienso es una obra muy preciosa.
Y en la Jornada Mundial de Madrid se repartió a los jóvenes el UCAT, que ha tenido un gran éxito. ¿Cómo se ideó, cómo surgió la idea?
Pues la idea del UCAT nació en una conferencia de prensa a Viena, cuando una jornalista decía, fue la presentación del compendio del catecismo, y una jornalista decía, ¿saben ustedes que este compendio no vale por los jóvenes? Es un lenguaje complicado, un lenguaje eclesiástico, no se entiende, no vale por los jóvenes. Y un amigo mío me decía, ¿ma por qué no intentaremos hacer un catecismo de jóvenes? Y así nació esta idea, que fue acogida muy positivamente de Papa Ratzinger, de Papa Benedetto XVI, que os ha prometido ya desde el inicio de este trabajo que escribirá un prefacio que ha escrito muy entusiasta. Y fue él darnos el coraje del trabajo. Fueron unos 50 jóvenes que han pasado 2 meses, 2 años sucesivos, cada vez un mes, por trabajar el texto del UCAT, para ver si el lenguaje, las ideas, las expresiones, el modo de presentar vale por los jóvenes. E finalmente il Papa, Benedetto XVI, ha decidido che alla giornata mondiale di Madrid a cada uno de los jóvenes sia regalato a nome suo una copia del Yucat. E così fu.
Usted ha participado como cardenal en el último cónclave para elegir al Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Qué rasgos marcarán este pontificado, por lo que hemos podido ver estos primeros días?
Un viento de primavera evangélica. Un viento de primavera evangélica. Es una gran alegría. Son muy semejantes en muchos puntos Papa Benedetto y Papa Francisco. Son ambedue humildes, gente humilde, con una gran simplicidad evangélica. Pero uno es, Benedetto es el gran profesor, el gran enseñante, el doctor de la Iglesia, que os ha dado una riqueza enorme de enseñamiento. Pienso que Papa Francisco es el hombre de la traducción del enseñamiento de Papa Benedetto en la vida concreta de la Iglesia. El Espíritu Santo ha llamado a este por traducir en la vida de la Iglesia las grandes intuiciones del Papa Benedetto.
I tot seguit escoltem la paraula del nostre pare i pastor, Monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat, que avui ens parla sobre l'estil del Papa Francesc.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu mos guard. A diferència del que passa en el món de la política, quan un cardenal arriba papa, no ha de donar compliment a un programa electoral que hagi proposat, perquè en aquest cas no hi ha programa, ni campanya electoral, ni candidat. Cal esperar les primeres setmanes per advertir quin serà l'estil propi del seu pontificat, que encara que té sempre el mateix objectiu de servei a l'Església Universal, s'expressa d'acord amb les peculiaritats personals que cada un li imprimeix. En aquest sentit, ja podem fer alguna observació sobre el que podríem anomenar l'estil del Papa Francesc, que alguns hem pogut apreciar molt de prop a Roma i tots a través de la televisió. La primera notació podria ser l'èmfasi que posa en la senzillesa personal i en l'amor als pobres. Als periodistes els va confiar en el seu encontre que, acabat d'elegir a la mateixa Capilla Sixtina, va decidir imposar-se el nom de Francesc en record de Francesc d'Assís, del qual va destacar que va ser l'home de la pobresa, l'home de la pau, l'home que custodia la creació. Ja ha ofert alguns signes externs de com viure la pobresa de manera exemplar. També ha advocat per la pau en el seu missatge pasqual, citant particularment zones del món en conflicte, i no hi ha dubte que treballarà per un ecologisme cristià de respecte al món creat per Déu. La humilitat de Francesc, seguint l'estil d'aquesta virtut tan visible en els últims papes, l'ha manifestat en diversos detalls. El més divulgat va ser quan el Dijous Sant es va aginollar als peus d'un grup de joves, alguns d'ells musulmans, acollits en un centre penitenciari romà per rentar-los als peus, com va fer Jesús amb els seus deixebles, i quan va mantenir la històrica entrevista amb Benet XVI i va regalar al seu antecessor una imatge de la Verge de la Humilitat, dient-li: «Quan la vaig veure, vaig pensar en vostè, en agraïment pel testimoni d'humilitat i senzillesa que va donar en els 8 anys de pontificat». Per descomptat, el Papa Francesc ha parlat de la fe. Dirigint-se als cardenals, els va parlar que hem de caminar edificar i confessar. És a dir, hem d'avançar en el nostre camí de la vida edificant l'Església i confessant el Senyor. Va advertir, podem caminar tant com vulguem, podem edificar moltes coses, però si no confessem Jesucrist, alguna cosa no funciona. Acabarem sent una ONG assistencial, però no l'Església esposa del Senyor. He volgut recollir només un ram de les seves primeres paraules i gestos. Estic convençut que el nou Papa ens oferirà un tresor de pensaments i d'exemples. I ja des d'ara animo a tots a seguir-lo de prop, a estar pendents del que digui i faci. I com ens va demanar des de la seva primera aparició al balcó de Sant Pere, preguem per ell, demanant al Senyor que el beneixi. Adéu-siau.
Com deia el senyor arquebisbe, l'estil del Papa Francesc és molt proper i no és aliè a res del que passa en el nostre món. El passat dia 24, dimecres, a Roma, va tenir lloc una nova audiència general del Sant Pare a la plaça Sant Pere. Heus ací la crònica que ens ofereix la Ràdio Vaticana d'aquest esdeveniment.
Llamamiento de Francisco. Cese la violencia en Siria y se impulse ayuda humanitaria y solución política. Señalando asimismo su preocupación por los obispos secuestrados en la amada nación siria, el Santo Padre renovó en el marco de su audiencia general de hoy la invitación a la paz que pronunció en Pascua.
El rapimento dei metropoliti greco ortodosso e sirio ortodosso di Aleppo, sul cui rilascio ci sono notizie contrastanti, è un ulteriore segno della tragica situazione che sta attraversando la cara nazione siriana.
El secuestro de los metropolitas greco-ortodoxo y sirio-ortodoxo de Alepo, sobre cuya liberación hay noticias contradictorias, es un signo ulterior de la trágica situación por la que está atravesando la querida nación siria, donde la violencia y las armas siguen sembrando muerte y sufrimiento. Al tiempo que recuerdo en la oración a los dos obispos, con el anhelo de que vuelvan pronto a sus comunidades, ruego a Dios que ilumine los corazones. Renuevo la apremiante invitación que dirigí el día de Pascua para que cese el derramamiento de sangre, se preste la necesaria asistencia humanitaria a la población y se encuentre cuanto antes una solución política a la crisis.
E si trovi quanto prima una soluzione politica alla crisi.
Cecilia de Balac, Radio Vaticano.
I anem a cloure el nostre programa d'avui amb la nostra companya Montse Sabater, que acull a mossèn Ricard Cabré i els seus comentaris de caire social.
Mossèn Ricard Cabré, sento parlar de vegades de l'Església dels Pobres, de l'Església que ha fet opció preferencial pels pobres. Em voldria explicar què volem dir quan parlem d'això?
Mira, estic content perquè el Papa ja n'ha parlat. El Papa ha dit que vol una Església pobra i una Església per als pobres. Per tant, intentaré respondre el que em demanes. Primer dient el que no és l'Església dels Pobres i després miraré d'explicar millor el que és o el que voldríem que fos. No ens referim a una església que ajuda els pobres. Avui es parla molt de Càritas i aquesta està fent, sens dubte, una gran labor, sobretot en temps com els actuals, en els que són moltes les famílies que s'ho passen malament, famílies que s'han quedat sense cap sou i amb difícils perspectives de trobar-lo. El nostre món, per la cobdícia dels poderosos, ha caigut en un pou i els pobres en paguen les conseqüències sense tenir-ne cap culpa. Per això dic que és lloable el treball de Càritas, encara que potser hauria de trobar una altra manera més digna d'entendre els necessitats. Fàcilment es convertim en jutges, més que no pas en germans. Per tant, està molt bé ajudar els que passen necessitat. Alguns, gràcies a Càritas, sobreviuen. Però cal dir que aquesta no és encara l'Església dels Pobres. Primer, perquè no és l'Església. Els que venen no formen comunitat amb nosaltres. Són pobres que recorren a l'Església perquè saben que l'Església els atendrà. És un deure fonamental per a tots els cristians.
No m'aclaro si aquesta no és l'Església dels Pobres. En què ha de consistir aquesta Església?
Un segon pas, si molt important, seria denunciar les causes d'aquesta situació de precarietat. Aquí fins a cert punt també hi arribem. El Papa ha denunciat les conseqüències d'un sistema que anorrea les persones i més encara els pobres, la mala distribució de la riquesa, la injustícia que pesa sobre el nostre món, les deficiències d'un sistema que acumula riquesa en poques mans i fa que milions de persones passin gana de veritat. També hi ha hagut molts bisbes que ho han denunciat en el nostre país i en molts altres països. Aquest seria un pas més. Es necessita valentia per dir la veritat als qui manen. Hi ha institucions, sacerdots, religiosos i laics que lluiten en aquesta direcció. És un pas endavant. Però aquesta encara no és l'Església dels Pobres.
Doncs què és l'Església dels Pobres?
El Concili Vaticà II es va plantejar aquesta pregunta. Hi va haver un bon grup de bisbes que van manifestar el desig de que aquest tema es tractés en profunditat. Potser la cosa no estava prou madura. No s'hi va arribar. Potser els que s'hi havien acostat més ha estat l'Església Llatinoamericana, d'uns anys enrere, sobretot la trobada de l'Episcopat a Medellín. L'Església dels Pobres és una església pobra, que prescindeix de tota mena de luxe i d'ostentació, i que fa seves les angoixes, les lluites i les aspiracions dels pobres, i viu enmig d'ells. Una església que es considera solidària amb el món dels pobres, que es posa al seu costat per defensar les seves justes reivindicacions. Cal reconèixer que en el nostre món això és perillós. L'església que es posa al costat dels pobres és una església martiritzada. Els que viuen bé no poden suportar una església que els tira encara la seva injustícia i la seva opressió. Per tant, és una església que se sent fàcilment oprimida i marginada. A l'Amèrica Llatina són molts els que han deixat la pell, començant pel bisbe Òscar Romero, que va ser assassinat mentre celebrava missa, el pare Llacuria i els altres jesuïtes del Salvador, Sant Joan Alsina, de Girona, a Xile, i centenars de laics que han desaparegut sense saber com ni per què per haver-se posat de la banda dels més pobres. El bisbe Gesaldàliga l'ha amenaçat repetidament. Posa't a Salvador i en sortiràs crucificat. Elder Càmara, un gran bisbe del Brasil, deia: hem de passar d'una església per als pobres, que és possiblement la que tenim ara, una església amb els pobres, per arribar a una església dels pobres. Cal reconèixer que a Europa encara estem molt lluny de tot això. L'església s'ha trobat gairebé sempre situada a la banda dels poderosos. Pius XI deia: el gran escàndol del segle XX és que l'església ha perdut la classe obrera. Amics, fins un altre dia, si Déu plau.
Les campanes del nostre campanar estan donant les seves darreres batallades d'avui. Amics i amigues oïdors, gràcies per la seva atenció, que Déu els beneixi. I, per cert, com que aquesta setmana hem honorat els patrons de Catalunya, és a dir, a Sant Jordi i a la Mare de Déu de Montserrat, què els sembla si els deixem en companyia del Virolall? Així doncs, fins la setmana vinent, si Déu vol, a la mateixa hora i en aquest mateix punt del dia. Feliç setmana a tothom.
Estel.